Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Hem arribat al punt de les 10 del matí. D'aquí 24 hores, el Congrés dels Diputats haurà de validar la reforma laboral que al llarg dels darrers mesos, especialment els últims dos mesos, com a mínim des d'un punt de vista públic, ha tingut tanta i tanta feina per poder ser una realitat. Una reforma laboral que sí... No hi ha cap canvi d'última hora i, com a mínim, amb les informacions que hi ha publicades fins al moment i sabudes, no està clar que el PNB hi doni suport. De fet, sembla que no. I no està gens clar que Esquerra Republicana abandoni el no. Hi havia encara alguna esperança que potser apostés per una abstenció, però, com a mínim, formalment, a aquesta hora, Esquerra Republicana està pel no. Per tant, la reforma laboral, en principi, a dia d'avui sembla que té garantits 161 vots i, per tant, tiraria endavant, però pels pèls i perquè Ciutadans s'hi ha acabat posant bé i, per tant, una votació de transcendència al Congrés dels Diputats per primera vegada des de la investidura de Pedro Sánchez, la darrera, no tindria el suport de la majoria que en el seu dia el va fer president. Aquí a Catalunya els comuns han estat treballant molt per intentar que hi hagués un canvi de posicionament per part d'Esquerra Republicana, un canvi que de moment no ens consta que existeixi, però potser sí. Qui ho sabria seria el Joan Carles Gallego, que és diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, que és l'exsecretari general també de Comissions Obreres a casa nostra. Joan Carles Gallego, com esteu? Molt bon dia.
Bon dia.
Li consta que Esquerra hagi abandonat el no d'una banda o, si encara hi és, creu que hi ha marge perquè l'abandoni en menys de 24 hores?
Sí, jo crec que fins a l'últim moment hi ha marge. El cert és que s'està negociant. Nosaltres també estem aquí a Catalunya parlant amb Esquerra Republicana i sé que el Ministeri també segueixen amb les converses. I hi ha marge perquè realment seria bastant poc comprensible a Catalunya que Esquerra Republicana estigués al marge d'aquest acord que van fer les organitzacions empresarials i sindicals a nivell estatal, que, curiosament, són precisament les organitzacions sindicals majoritàries a Catalunya i les organitzacions empresarials també representatives a Catalunya. Darrerament hem vist com les patronals del sector industrial s'han posicionat clarament a favor de l'acord i, evidentment, Comissions Obreres i UGT a Catalunya, sindicats àmpliament majoritaris a Catalunya, estan per a l'acord. Que Esquerra Republicana no reconegui el propi marc català de relacions laborals seria un problema. Per tant, jo crec que hi ha marge encara per acabar de negociar i fer possible que una llei que és beneficiosa pels treballadors pugui tirar endavant.
Clar, jo la meva pregunta ara mateix, la que em faig, senyor Gallego, i li trasllado, és negociar què? Perquè vostè diu a aquestes altures no seria entenible que Esquerra Republicana no votés la tramitació d'aquest acord, però és que tampoc tinc molt clar si seria entenible, com a mínim a ulls dels votants d'Esquerra Republicana, si és a canvi de res que hi hagués un canvi de posicionament per part d'Esquerra en menys de 24 hores.
A canvi de res no, perquè diguéssim, aquest acord és avantatjós per als treballadors catalans. No hi ha...
Sí, però aquesta lectura Esquerra ja l'ha descartada, senyor Gallosa. I vostè fa aquesta lectura de que l'acord és avantatjós, però Esquerra de moment diu que no i que voldria negociar alguna cosa més. Aleshores...
Però és que el no és perjudicial per als treballadors. O sigui, el no és quedar-te amb la reforma del Partit Popular. Aquesta és la primera. La segona, un cop tu tens aquest acord, evidentment aquest acord cal desenvolupar-lo. No, aquest acord no exhaureix les reformes que té el marc legal en relació al món del treball. Caldrà desenvolupar-lo. A Catalunya cal establir un marc català de relacions laborals. I establir un marc català de relacions laborals a Catalunya, a partir d'aquest acord, pot ser més fàcil, perquè pots negociar amb les organitzacions empresarials sindicals catalanes i pots aprofundir en qüestions que estan avui sobre la taula, el tema dels convenis autonòmics. Quan es parla dels convenis autonòmics, no és un problema en aquests moments de canvis legals, és un problema de reforçar a Catalunya el marc d'entesa entre organitzacions sindicals i empresarials i com des del govern fa una acció proactiva perquè tinguem més convenis autonòmics. En tenim 78 a Catalunya signats i plenament sobirans. Podem anar més? Sí, però això dependrà de com ens posicionem. No? Després hi ha qüestions que també s'han de negociar amb el Ministeri que no afecten tampoc en el contingut de l'acord i de la llei, que és tot el que fa referència a les competències i als recursos del Servei d'Inspecció a Catalunya. Aquesta és una negociació que està oberta i que crec que el Ministeri està en disposició d'avançar. El que passa que això no modifica la llei, sinó que precisament permet desenvolupar millor la llei, disposar de més capacitat en relació a la inspecció laboral per poder sancionar els fraus que es puguin realitzar precisament en l'aplicació de la llei. Per tant, hi ha marge de temes molt importants per reforçar el marc de relacions laborals catalans que es poden assolir.
Però hi ha elements suficients com per convèncer Esquerra que això es pot donar per garantit? Per garantit, perquè entenc que Esquerra a aquestes altures demanaria o deu estar demanant, i així em consta, un acord palpable en el sentit que això que vostè ara està plantejant sigui una realitat, no una possibilitat, sinó una realitat.
El problema que ens trobem és que, per una part, estàs fent una negociació política que teòricament el centre d'aquesta negociació política seria la millora de drets dels treballadors, sí, però corres el perill d'estar fent una negociació política on en el centre poses la teva posició política partidària. Com quedes tu reforçat amb una contesa electoral? Clar, si tu primes l'electoralisme, evidentment serà difícil que Esquerra Republicana validi l'acord, perquè els seus interessos estan en una altra lògica, no en millorar les condicions dels treballadors, sinó en tenir, diguéssim, definida una posició diferenciada dels protagonistes de l'acord i, en aquest cas, de la coalició de govern a l'Estat.
Bueno, això és tant com dir que Esquerra està posant per davant els interessos de partit o l'interès general,
Bueno, doncs això hauria d'explicar-ho a Esquerra Republicana, però jo la visió que em quedo moltes vegades és aquesta, perquè un acord que no hi ha cap retrocés de drets, al contrari, només hi ha avenços de drets, i que aquest acord després s'ha de desenvolupar i des de Catalunya el podem desenvolupar molt en positiu, posar-t'hi en contra no té cap lògica política des d'un punt de vista d'esquerres. Des d'un punt de vista de dretes, jo entenc que la dreta estigui contra aquest acord. Jo entenc que Junts per Catalunya, que Vox, que el PP estiguin en contra perquè, evidentment, retalla la reforma laboral que tant Convergència com el PP van imposar el 2012. Això ho entenc. Però que l'esquerra se situï a la contra no ho entenc precisament perquè dona molts instruments per desenvolupar aquest acord en positiu. I des del punt de vista de Catalunya dona possibilitats després de reforçar aquells aspectes que necessitem per fer-la més pròpia, si vols, i més capacitat d'intervenció des de l'administració catalana, que seria el tema de la inspecció de treball en aquest cas. No? Com reforcem la nostra posició en relació a la inspecció de treball, que crec que és possible. El que passa que aquesta és una negociació que no està en el marc del Real Decret o llei, està en el marc, diguéssim, d'altres qüestions, de les competències, per tant, de les relacions bilaterals entre Catalunya i Espanya.
Estem entrevistant a en Joan Carles Gallego, que és diputat de En Comú Podem al Parlament de Catalunya, exsecretari general de Comissions Obreres a casa nostra. Senyor Gallego, li fa una pregunta a l'Enric Sierra.
Sí, hola, bon dia, senyor Gallego. Una pregunta molt, molt concreta, perquè, clar, vostè diu que hi ha una negociació política i en totes les negociacions polítiques sempre hi ha cartes amagades i assumptes que no tenen directament implicació amb allò que s'està debatent, és a dir, amb la reforma laboral. Vostè, que deu estar també en la cuina de la conversa i de la negociació, creu que aquesta oposició d'Esquerra es guanyaria, diguéssim, aportaria en Esquerra el redil perquè hi ha una altra cosa a bescanvi que no s'està explicant?
Sí, però això li hem de preguntar a vostès a Esquerra Republicana, no m'han de preguntar-ho a mi. Precisament quan tu estàs negociant, qui ha d'ensenyar les seves cartes són els que estan negociant. Jo l'únic que situo és que la lògica política en relació al que tenim sobre la taula, que és la validació de l'acord de concertació social, la posició política des de l'esquerra difícilment és entenible votar en contra. Perquè és una cosa que avança drets i no en retrocedeix cap, i et posa, diguéssim, en una posició per continuar avançant, no? En aquesta lògica política d'esquerres et diria que has de votar que sí. Si votes que no, és per altres coses.
L'incomoda el suport de Ciutadans o fins i tot, per exemple, del PDeCAT, que ara vostè feia referència a alguns partits de dreta, clar, aquesta reforma laboral, a hores d'ara, si no aquest canvi d'última hora, tirarà endavant i tindrà o pot tenir el sí de Ciutadans o del PDeCAT?
Sí, això ja ho he dit. Jo prefereixo, evidentment, que el suport sigui des de l'esquerra i el més fort possible des de l'esquerra, perquè tota llei després s'ha de desenvolupar reglamentàriament. I tu faràs el desenvolupament reglamentari amb qui s'ha compromès amb la seva aprovació. Si tu no et compromets amb l'aprovació, acabaràs tenint que fer el desenvolupament reglamentari amb qui s'ha compromès amb la votació. Per tant, jo prefereixo d'entrada el suport de l'esquerra. A mi que Ciutadans i el PDeCAT li donin suport, em preocupa, pretenen relativament poc, si l'esquerra hi hagués. Em preocupa relativament poc perquè precisament l'acord, com que és fruit de la concertació social, el que és evident és que és un joc d'interessos. Els treballadors guanyen en relació als seus interessos. Guanyen en termes d'estabilitat, en termes de poder de negociació, en termes, diguéssim, de control del frau, guanyen drets. Però hi ha un sector empresarial, el sector empresarial més dinàmic, el sector més industrial, més dinàmic, que aposta més per la innovació, pels canvis organitzatius, que entenen que necessiten treballadors formats, treballadors estables, treballadors qualificats, treballadors ben pagats per fer funcionar els canvis que necessàriament cal operar a l'economia i també per mantenir viva la demanda interna del país, que és el que fa funcionar l'economia. No? Crec que hi ha un sector empresarial dinàmic, que és el que ha estat en l'acord, que entén que aquesta reforma laboral també els hi pot aportar elements positius. Per això fan algunes renúncies al poder de negociació i en el tema, evidentment, de la temporalitat, perquè saben també que en aquestes renúncies també poden millorar l'eficiència empresarial. Bueno, doncs aquest punt de trobada crec que és important, i si això fa que en aquest cas Ciutadans i PDeCAT votin a favor, doncs cap problema. Entenen que necessàriament necessitem un mercat de treball on el treballador sigui un subjecte actiu i, per tant, ben valorat, amb drets, i incapacitat d'intervenció. No?
Abans d'acabar aquesta conversa, si no m'equivoco, avui hi havia previstes Comissió de Cultura, de Joventut i Polítiques Digitals i Territori, que estaven previstes per avui al Parlament, que en principi han quedat desconvocades, o si més no, no s'han convocat. Més que quedar desconvocades és que no s'han acabat convocant. Què li sembla aquesta aturada de l'activitat al Parlament en protesta per la retirada de l'escó al Pau Juvillà?
Pues no la comparteixo, no la comparteixo ni la compartim. Creiem, diguéssim, que és un error, que és un posicionament de nou de la senyora Borràs, molt personalista i també molt autoritari, que no té, diguéssim, cap eficiència, cap element objectiu que pugui abordar la situació que tenim davant, i l'únic que serveix és, diguéssim, per interrompre l'activitat parlamentària en un moment que hi ha moltes necessitats i moltes...
Se'ns ha tallat aquesta comunicació amb el Joan Carles Gallego. La recuperem perquè em sembla, Eva, que li volies fer una pregunta, oi? M'equivoco?
Sí, que
li volies fer una pregunta. Doncs mira, deixa'm 10 segons, que si ha sigut només un tall momentani de la comunicació, recuperem aquesta trucada amb el Joan Carles Gallego i que ens acabi la resposta que estava fent, i així també li pots formular aquesta pregunta a Joan Carles Gallego, que el veiem encara allò mantenint la flama viva d'aquestes 24 hores, a veure si Esquerra canvia.
Sembla que tingui un roc a la faixa, sí. Que diuen.
Bueno, que no
és
hi ha... que,
Enric, és el roc a la faixa que no m'ha volgut dir, però vaja, és això. És
bastant clar, oi, Enric?
Algú...
Sí, jo volia comentar que, de fet, Rajoy, Sánchez ha fet exactament el que va fer Rajoy el 2012, que és a dir, no obrir aquesta reforma laboral, que és absolutament important, a cap mena d'acord amb ningú. Han fet un decret, l'han negociat amb els sindicats, i jo crec que són els sindicats i els partits de govern, en aquest cas els comuns, el Lligo pertany als comuns, que han d'explicar amb què és bona aquesta reforma, perquè si recordem la del 2012, entre altres coses, retallava i deixava fora l'administració que autoritzés els acomiadaments col·lectius, el qual sempre és garant de drets. Els partits socis de Sánchez el que estan reclamant és que tornin els 45 dies per acomiadaments improcedents, que hi hagi un marc de relacions laborals català en el sentit de que els convenis autonòmics prevaleixin sobre els convenis estatals, que els convenis sectorials prevaleixin sobre els convenis d'empresa. A mi, jo la pregunta que li volia fer al Gallego era, d'acord, què és el que està esperant que negociï? Perquè no es pot negociar res davant d'un decret llei ara mateix, no?
Doncs mira, fem una cosa, Eva, com que hem recuperat el Joan Carles Gallego, sí. I jo crec que t'ha escoltat. L'ha pogut
senyor
escoltar,
Gallego,
oi, senyor Gallego?
Vostè ha parlat de validació d'acord, és a dir, validació, sí, sí. No pas d'entrar a negociar. Per tant, a mi,
m'expliques
què aporta de nou aquesta reforma laboral
respecte al 2012. Jo l'he escoltat i, miri, aquesta reforma laboral aporta de nou bastantes coses. I una primera i molt important, gens despreciable, és el valor de la concertació social. Això eixampla la democràcia. que el nostre país, que el nostre estat, sigui capaç d'entendre que els subjectes actius de les relacions laborals, que són els empresaris i els sindicats, es posin d'acord per regular com han de funcionar les relacions laborals en el món de l'empresa, això és importantíssim. Això és el que fan a Alemanya, el que fan a Suècia, el que fan a Dinamarca, el que fan els països més avançats d'Europa i en democràcia més considerada. Per tant, aquest concepte és molt important. La segona qüestió... Els treballadors guanyen molt. Fins ara, malauradament, la lògica del mercat de treball és que el contracte, per definició, era temporal. El 85-90% dels contractes que es fan cada any són temporals. I, precisament, la norma, el primer que canvia és això. El contracte serà d'entrada indefinit de manera general. Hi haurà moltes limitacions a la contractació temporal. En el cas que un contracte temporal duri més d'un any i mig, aquest contracte temporal es convertirà en indefinit. Hi haurà sancions a les empreses que tinguin excés de temporalitat, però no serà una sanció general a l'empresa que ho faci, sinó serà per cada contracte mal fet i on seran sancions de quantia superior a les que hi havia fins ara. Això és molt important des del punt de vista de l'estabilitat laboral i de les certeses de futur pels treballadors, especialment pels treballadors joves que malauradament entraven en males condicions. Es millora també...
I què n'opina de les demandes que van subscriure tots els partits socis del govern?
Espera't que t'acabo d'explicar algunes altres qüestions que també que són molt interessants. La segona és el tema de poder de negociació col·lectiva que tenen les organitzacions empresarials i sindicals. Malauradament, el reforma del Partit Popular, que va votar Convergència i Unió i va reforçar Convergència i Unió, el que feia era que trencava els equilibris de la negociació col·lectiva i donava molt de poder als empresaris a la negociació col·lectiva. Quan s'acabava el conveni desapareixia i si negociaves un de nou perfecte i si no, doncs et quedaves sense res. Ara no, ara es mantindrà viu el conveni que tenies mentre negocies el nou conveni. Això li dona una garantia, en aquest cas, als representants dels treballadors, en els sindicats, a l'hora de la negociació de reforç, el poder de negociació dels sindicats, igual que també al mantenir la prevalència del conveni sectorial sobre el conveni d'empresa. Nosaltres que convenis d'empresa, sí, però per millorar el sectorial, no per empitjorar-lo. S'acabarà amb aquesta dinàmica perversa que les empreses podien competir entre si a partir d'explotar el treballador, de baixar els sous, de baixar les condicions laborals dels treballadors. No, les condicions laborals dels treballadors estaran garantides pel conveni sectorial. Es poden millorar l'empresa? Sí, però no es poden empitjorar.
Senyor Gallego i Eva, perdoneu que us interrompi, vull dir que entenc que estava acabant la resposta, sé que l'Eva volia repreguntar, però em quedo jo, Eva, el torn de paraula i últim, perquè li vull demanar una cosa al senyor Gallego. Acaba de publicar a La Vanguardia, senyor Gallego, que els comuns han comunicat a la direcció d'Esquerra Republicana que si Esquerra no secunda la reforma laboral al Congrés, vostès retiren el suport a Esquerra al Parlament de Catalunya. Això és així?
Bé, aviam, la lògica política ha de ser la de confiança. Nosaltres estem, evidentment, per garantir al màxim la governabilitat a tot arreu, també a Catalunya. I ho vam demostrar-ho quan vam negociar els pressupostos a Catalunya. Però també entenem que la manera en què Esquerra Republicana s'està posicionant en relació a un tema d'enorme importància, en aquest cas per la governabilitat estatal, però també d'enorme importància pels treballadors i treballadores de Catalunya, que aquesta posició d'Esquerra, evidentment, no la fa fiable tampoc aquí en la negociació. Nosaltres el que estem dient, escolteu, acabem d'explorar la negociació en relació a la reforma laboral, però, evidentment, des de la mà de la negociació, des d'aquest no compromís amb els avenços, doncs nosaltres aquí a Catalunya no ens utilitzareu.
Per tant, un no d'Esquerra al Congrés es pot convertir en un no dels comuns al Parlament en qüestions
sí, evidentment, un no d'Esquerra al Congrés vol dir que estàs posant pal a les rodes a la governabilitat de l'Estat i estàs posant, diguéssim, dificultats a avançar els drets dels treballadors a Catalunya i a millorar, en definitiva, les condicions de vida dels treballadors catalans. Quin sentit té, aleshores, que nosaltres reforcem algunes posicions polítiques que a vegades no tenen cap sentit a Catalunya? Escolti, nosaltres el que volem...
Sí, vostès han fet votacions pensant en la governabilitat de Catalunya i això és el que li demanen ara a Esquerra?
Sí, per exemple, nosaltres moltes vegades hem negociat coses, hem arribat a acords amb Esquerra Republicana, però no són les coses que nosaltres voldríem, serien els fruits dels acords, els fruits de sessions mútues. Però el tro de l'onada no s'hi val en una negociació, però si la lògica d'Esquerra Republicana la situa en el tro de l'onada, i aquesta tro de l'onada serà a tot arreu. El tro de l'onada serveix a tot arreu, o la negociació, que vol dir la sessió d'uns i d'altres per arribar a acords comuns, a punts comuns, a punts de contacte, nosaltres estem per això. Però clar, si l'altre no vol trobar punts de trobada, sinó que vol l'altre d'onada, nosaltres també podem posar l'altre d'onada. En aquesta és la lògica, i aquesta és la lògica que també Esquerra Republicana ha de dir. Si vol la lògica de l'altre d'onada, doncs serà per sempre. Si vol la lògica de la negociació, l'acord i punts de trobada, doncs jo crec que és més positiu per a tothom, tant en aquest cas per a Esquerra com per a nosaltres, com sobretot per la gent i per la ciutadania.
Sembla que Joan Carles Gallego, quan era secretari general de Comissions Obreres, deia les coses una mica més clares, senyor Gallego, però se li continua entenent tot. Ja li diré també. Per tant... moltes gràcies per... Ah, Manolo, li vols fer una pregunta?
No, volia que m'aclararan un punt, si és que...
Ah, però fem molt ràpid, que em queden 3 minuts.
Sí, ja té informació.
Portem ja 25, va, aviam.
Hi ha una cosa que ell ha fet una al·lusió, jo l'he entesa perfectament, que jo crec que és el qui de la qüestió per part d'Esquerra Republicana. Està volent, entenc jo, particularitzar els convenis a nivell autonòmic, com volen fer els del PNB al País Basc, i per això s'exclouen de la votació. Aleshores, i la meva pregunta és, vostè creu que això és raonable? Calla, Gallego, tu saps que en fi, a vegades m'he discrepat, però sempre ha sigut una persona molt raonable i jo t'ho vull reconèixer. Tu creus que això és realment raonable en una societat o una economia que és mercat comú i únic? Particularitzar els punts de partida de la producció a partir de les diferències que puguin haver en els contractes d'unes comunitats respecte a les altres?
A Catalunya hi ha 78 convenis autonòmics perquè empresaris i sindicats ens hem posat d'acord en fer els convenis autonòmics. El que no té sentit és que el conveni autonòmic català o el de València, per exemple, no té cap sentit que el conveni autonòmic de València el salari sigui inferior al català o que les normes de prevenció de riscos siguin inferiors a les exigibles a Catalunya. Això s'ha de negociar amb un conveni sectorial, si pogués ser europeu, meravellós, però si no, estatal. El que no té sentit és que una comunitat autònoma posi condicions de treball més baixes que permetin, diguéssim, el desplaçament d'una empresa en un lloc on les condicions de treball siguin menors a les exigibles al conjunt de l'Estat. Per tant, el conveni autonòmic és possible, però el conveni autonòmic ha de regular aquelles coses que milloren el funcionament de les empreses, de les fan més innovadores, de les millores organitzatives, no perquè sigui més barat instal·lar-te en aquesta comunitat autònoma perquè no has de fer les mesures de prevenció de riscos o perquè els treballadors et surten tirats de preu. No, això no pot estar al conveni autonòmic. El conveni autonòmic han d'anar-hi les altres coses, les que tenen relació amb la teva pròpia estructura econòmica, fer-la més eficient, poder innovar, poder ser competitiu des de la innovació, sobretot, no des de l'explotació de condicions de treball.
I no creus que això és un dels elements fonamentals de l'actitud d'Esquerra?
No, perquè si de veritat s'ho creguessin, d'entrada hauríem de reconèixer que a Catalunya tenim més convenis autonòmics que enlloc. Però tenim convenis autonòmics perquè els hem volgut fer. Perquè en molts casos hi ha convenis provincials i aquests convenis provincials els hem pogut convertir en convenis autonòmics. No tots, perquè hi ha alguns sectors que mantenim malauradament convenis provincials però no tenim el conveni autonòmic, perquè també les personals a vegades no han volgut fer un conveni autonòmic. Per tant, el conveni autonòmic es pot fer, però per fer-lo necessites empresaris i sindicats que els vulguin fer. I a Catalunya els sindicats volen fer convenis autonòmics i els empresaris, depèn del sector, si els volen fer o no els volen fer. Passa que el conveni autonòmic s'ha d'articular en un marc general que eviti el dúmping. Que eviti, per una part, el dúmping fiscal, que tots entenem. No té cap sentit que Madrid rebaixi impostos de societats o que el País Basc rebaixi impostos de societats per atreure empreses. Això no, estem tots d'acord, no? Pues el mateix, per atreure empreses no pots fer-ho baixant costos laborals.
Ara sí, estem ja fora de temps. Joan Carles Gallego, gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Una abraçada forta. Adéu. Són les 10 i 24 minuts, no tinc temps per res. Estic completament fora de temps. Sé que el Carles no ha tingut marge pràcticament, he vist que anava apuntant-se sí. Coses, Carles, però és que no em queda res. Pots dir una frase o no?
No.
Pots resumir una frase?
Que és evident que les forces que, diguem, són independentistes, doncs defensen poder regular a casa seva, com ells considerin, i els que no ho són, doncs volen el cafè per tothom.
Està. Doncs vinga, veurem què acaba passant aquesta notícia que avançava l'Avantguardia i que l'Enric en feia vinent.
Ja que
teníem aquí
el Roc a la Faixa
per Carles, Enric, doncs el Roc a la Faixa que ha quedat clar i és el que hi ha. Si Esquerra vota no al Congrés, el Parlament de Catalunya deixarà de comptar.
Com a mínim, simbòlicament... Què passa en el Congrés, també, eh?
No, per això dic que veiem què passa, per això, no?
És a dir, aquí... no s'acaba avui, la legislatura de
Sánchez. No, mira, és que justament anava a dir... Poden convertir-se en nos i veurem fins a quin punt de simbòlics o no, diguem-ne, perquè tu pots votar no i la legislatura continuarà i la reforma laboral estarà aprovada i... i temps tindrem, de la mateixa manera que el Parlament de Catalunya, doncs Esquerra pot veure com no té els vots per determinades qüestions dels comuns, però també la legislatura seguirà. I
canvi de cromos.
I anirem fent. Per tant, per cert, a tot això, i aquí ho acabo, amb qüestions polítiques petites que han anat sortint. L'atur, per primera vegada en 11 mesos, ha crescut una mica. Dos, Pau Juvillà ha fet un fil de Twitter confirmant que el motiu pel qual ha deixat d'assistir, el motiu de salut pel qual ha deixat d'assistir més enllà de la qüestió de si per l'escó, al Parlament de Catalunya és per un càncer. Ha fet un fil de Twitter, el podeu llegir, que comença dient: els darrers 15 anys m'han trobat dos tumors perquè he tingut sort, les dues troballes han estat per casualitat i s'ha pogut actuar a temps, fa un mes me'n van trobar un altre, va començar novament l'angoixa a l'urgència de les proves, per tant, i a partir d'aquí el fil continua, i el vulgui llegir allà el trobarà, i d'aquí s'entén les seves fotografies ahir tornant a l'hospital. Ell diu perquè bàsicament sempre hi ha hagut molt debat d'aquesta malaltia, el càncer i la invisibilització, i com que fèiem aquestes coses als vigilants per una llarga malaltia, per un procés mèdic greu, no? I ningú acaba dient la paraula, doncs ell ja ha fet aquest fil dient-la. I amb això us acomiado. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar la consellera Natàlia Garriga el proper 1 de març a les 9:30 pels preparatius de l'1 d'octubre. Hi ha coses que no canvien. Sí. Ja hi tornem a ser. I com que ja vaig molt tard, només us dic moltes gràcies. Són les 10 i 26 minuts. Bé, Enric moltes Sierra, gràcies. Manuel Milian Mestre, Eva Pomares, Carles Fernández. Mil gràcies a tots. Una abraçada ben forta, publicitat, gràcies. I seguim en directe.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 13:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de